Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Laura Clotet, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Un dilluns més, preparada?
Preparada.
Sí? Vinga, que tenim moltes preguntes, eh?
Ja ho veig.
Comencem recordant a quin telèfon ens han d'enviar la seva nota de veu.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
I ja sabeu, les vostres consultes, preguntes, suggeriments tindran la resposta amb la nostra metgessa de referència i terapeuta de parella. Llavors, Laura, només ens han d'enviar una nota de veu o escriure. Fàcil.
Facilíssim. El que no és tan fàcil a vegades és contestar, que cada cop m'ho poseu més complicat. Però això ho fa molt divertit.
Però la veritat és que jo crec que sempre tens recursos, Laura. O sigui, a mi em sorprens, eh? A vegades hi ha preguntes que penso, ai mare, però sempre ho fas, no?, amb naturalitat, com ens agrada en aquesta secció.
És que penso que aquesta secció per mi és molt important i m'ho estic passant molt bé, però és això, no? Perquè realment estem normalitzant i contestant preguntes a nivells molt diferents de forma molt natural, i penso que aptes bàsicament per tothom, no? I amb respostes que arriben a tothom, no? Sense tecnicisme, sense... amb coses que arriben i que toquen el dia a dia, no? Que la sexualitat és això, és el dia a dia de les persones.
Totalment, informació de servei, i la veritat és que ja saps, que és una de les seccions més escoltades a la carta. Vinga, continuem.
Hola, buenos días. Mi pregunta sería... en el embarazo, ¿cómo afecta el sexo durante el embarazo?
La veritat és que aquesta noia fa una pregunta molt interessant, no? Perquè aquí també, si normalment en sexualitat hi ha mites, un altre dels moments, no?, claus de és l'embaràs, no? I aquí torna a haver-hi molts mites, molts tabús, molts mals acudits, fins i tot. La veritat és que durant l'embaràs la sexualitat no s'hauria de veure excessivament afectada, excepte problemes de salut, és a dir, evidentment amb un embaràs de risc, amb una amenaça d'avortament espontani, amb pèrdues, la penetració estarà contraindicada, però evidentment la sexualitat va molt més enllà de la penetració, i això ho hem dit moltes vegades, amb la qual cosa la sexualitat com a compartir, com a joc, com a masturbació, difícilment estarà limitada per un tema de salut durant l'embaràs. A nivell hormonal, que és un xut hormonal important, l'embaràs sí que a vegades pot afectar una mica el que és la libido, o una mica d'altres temes com la sensibilitat de vaginal, la sensibilitat a nivell de mugrons, no? Sí que és veritat que això pot donar petits problemes, no? A vegades en un primer trimestre, o sigui, el més freqüent és que en un primer trimestre, per aquesta por a l'avortament, que no seria massa real si no has tingut avortaments previs, o si no has tingut un risc, la sexualitat no hauria d'afectar ni donar risc d'avortament. De fet, penseu que avui en dia, perquè molt fem proves molt aviat, que et falten 3 dies la regla i ja t'estàs fent la prova, no?, quan busques embaràs, o gent realment que es fa proves d'embaràs tantes vegades que realment tampoc caldria. Però si no, tu quantes sabentes que estàs embarassada, potser estàs de 2 mesos o de mes i mig, no?, 2, amb la qual estàs ja mig primer trimestre, no? I és veritat que per aquesta por del que pot passar, o encara amb l'ansietat de si estic o no estic, hi ha gent que li afecta una miqueta la libido. També és veritat que al segon trimestre hi ha un percentatge molt alt de dones que t'expliquen que és un trimestre sexualment brutal. Les dones que estan embarassades i es troben bé, normalment al segon trimestre ja és la felicitat de, ostres, m'han dit que tot va bé, ja he sortit d'aquest primer trimestre que parlem sempre de risc. I a més, encara riureu molt, però no em puc quedar embarassada, ja ho estic, amb la qual aquesta por. L'embaràs, que a vegades ens fa no relaxar-nos, estar pendent de si l'altre es posa o no es posa preservatiu, clar, això no hi és, no estem prenent cap tipus d'hormones, tenim les hormones naturals que el cos necessita en aquell moment, amb la qual la nostra sexualitat està on fire, no? I llavors no estem pendent de res més que de gaudir, i és una forma a vegades de celebrar potser fins i tot l'embaràs, però hi ha dones que el segon semestre tenen una sexualitat que no han tingut en sa vida. Jo sempre dic que aquest segon semestre el guardeu a la memòria per recuperar-lo després, perquè val la pena que totes aquestes cosetes, no?, que en moments on fire descobrim, les tornem a mantenir. I el tercer, tot i que ja comences a tenir panxa, que et trobes més cansat, és un trimestre que per mi és molt interessant a nivell de sexualitat perquè t'obliga a provar postures noves, no? Precisament la majoria de gent descobreix pues, la postura aquesta de la cullereta, que és estar de costat i que la parella t'agafi més des de darrere en moments com un tercer trimestre d'embaràs, perquè és l'única postura, no?, que et permet la panxa. I moltes dones la mantenen també després, perquè s'adonen que és una postura realment de molt contacte, de molta intimitat, tenir la parella abraçant-te des de darrere. Llavors, és veritat que tot l'embaràs pot ser moments de disfrutar el sexe. Evidentment, quan ens acostem al part, hi ha gent que et pot dir que això pot avançar el part, no? Bueno, si ja estàs de 39 setmanes, perfecte. De fet, també hi ha gent que quan s'acosta això, no?, que ja passes de les 38 setmanes, que ja no és un prematur i que ja pot sortir sense cap mena de problema, hi ha gent que diu que val la pena tenir sexe perquè, de fet, el semen porta prostaglandina, que és una hormona que indueix el part una mica, amb la qual inclús així és a nivell cultural més popular, però sí que s'ha arribat a recomanar, no?, que quan ja estàs a terme, si no es poses de part d'una altra manera, que aprofitis i així, no?, tot t'agafa una mica del seu curs. Vull dir que no s'ha de perdre si hi ha salut i ens trobem bé, i adaptant, com sempre, la sexualitat, adaptant-la a la panxa, adaptant-la al que toca, no? Però això sí que us dic, no? Si teniu aquests moments àlgids o canvis de postures, guardeu-los a la cartera, que després van molt bé.
Exacte, que els aprofitin. Doncs seguim.
Hi ha punt G masculí?
Sí. El que culturalment es parla com a punt G masculí, moltes vegades, o en segons quins articles o més tècnics, ho veuràs com a punt P. Vale? El punt G masculí està dintre del canal anal, és a dir, es troba ficant el dit pel cul, així és molt a poquet i vigilant molt, i amb lubricant, i sempre amb autorització i amb consens. I, de fet, també es diu punt P perquè el trobem a el que és la base de la pròstata, vale? La idea és que el dit o el que sigui, però bueno, per buscar-lo inicialment, millor el dit, que té tacte, que no pas altres coses, a la zona anterior del canal anal, a una distància no massa profunda. Parlem de 4 o 5 centímetres, vull dir que no ens calen grans instruments, vull dir, amb un dit és més que suficient per arribar al punt G masculí, comprovar si per aquella persona és un punt de plaer o no, no? La majoria de persones que estan relaxades i en tenen ganes de provar-ho, els hi agrada. És veritat que hi també hi pot haver pues, gent que li molesta o inicialment que sigui una sensació rara. Evidentment és un punt que de forma habitual no està estimulat, però sí, existeix i és un punt de plaer per homes heterosexuals, homosexuals i qualsevol altra persona, eh? El sexe anal en dones també pot tenir plaer, però no perquè tingui punt G, perquè no tenim pròstata, o sigui que a nivell de canal anal femení no hi hauria estrictament un punt G similar, tot i que pugui ser més o menys sensible perquè té moltes terminals nervioses, però no seria tan localitzat.
El que passa és que hi ha molts homes, no?, que encara tenen molts tabús. Cada vegada menys, no? Però
sí, jo penso que una dels tabús importants potser que queda és aquest, no? El sexe anal en homes, no? Està molt focalitzat, o la gent té molt aquesta percepció de que és algo de gais, que només és de gent homosexual, però la veritat és que és un punt altament sensible per tota la persona que permeti que s'hi arribi, no? De fet, l'altre dia, no?, vèiem joguines anals, i de fet, si algú té curiositat, pot anar a preguntar, no?, en una botiga eròtica, perquè realment veureu que hi ha molts tipus de joguines orientades específicament o amb formes concretes per tocar aquest punt masculí, i que val la pena pues, que es faci amb seguretat. Sempre recordo, no?, que el tema anal, si feu servir qualsevol cosa, qualsevol joguina, ha de ser algo que tingui tope, que tingui base, res de posar coses llises perquè poden entrar en plan supositori i arribar més amunt del que vulguem i acabar quiròfan, amb la qual cosa, sisplau, tot el que sigui anal o molt ben agafat o amb un tope que sapiguem segur que no entri més del que nosaltres vulguem que entri. Però, de veritat, un amic molt lubricant, molta paciència i amb un jijijajà, qui vulgui que ho provi perquè val la pena.
Doncs experimenteu, exploreu, informeu-vos, perquè, com diu la nostra sexòloga, si us ve de gust, realment val la pena explorar també altres alternatives.
És perillós recorrir a la píldora del dia després repetitivament?
Mira, feia moltes setmanes, no? O fins i tot mesos que no ens feien una pregunta
sobre
la píldora.
Sí, vam tenir una temporada, no?
Que era un tema recurrent, que fins i tot ens preocupava, però ara, mira,
la veritat és que perillós fins a cert punt. És més perillós fer escalada sense corda. Però és veritat que la píldora del dia després és un xute hormonal que és molt fora de les dosis habituals al cos, amb la qual el que està és alterant el nostre cicle hormonal de forma bàrbara, no? El nivell d'ovulació, a nivell de tot, no? Si tens la mala sort que intentant fer les coses bé i has de recórrer, pues s'ha de fer, tant si és una vegada com si és dues o com si és quatre, no? Evidentment, un avortament seria més arriscat pel cos i molt més agressiu. El que hem d'evitar molt i és no prendre precaucions per fer-ho servir ja com a mètode convencional, no? I la sensació dels metges, no? Jo parlo amb molts companys, tot i que ara no faig tanta assistència, però la sensació és que hi ha gent que de forma repetida et ve explicant, mira, és que vinc a buscar la píldora el dia després, oh, però és que ja no busquen ni excuses, ja no és ni se m'ha trencat el preservatiu, que clar que pot passar, no? També m'ha explicat alguna vegada com s'ha de posar bé perquè això no passi, però també és cert que, clar que es trenquen els preservatius utilitzats bé, poc, però també es trenquen, però si se't trenquen dos preservatius cada mes, això és que fas algo malament, no? I molta gent ja ni tan sols això, és, no, mira, és que en tenia ganes i no tenia un preservatiu al costat i com que sé que venint aquí em donen la pastilla, no? I de tot això jo penso que, a part del xute hormonal que dona, ostres, a nivell físic penso que t'estàs cuidant molt poc, perquè el que no podem oblidar mai és que la pastilla del dia després només evita que et quedis embarassada, però no evita les infeccions de transmissió sexual, no evita el SIDA, amb la qual cosa, si tu estàs tenint relacions no protegides, no només corres risc d'embaràs, no? Amb la qual cosa, penso que és una irresponsabilitat de salut i que, independentment, no, d'aquest xute hormonal que et pot afectar i que pot inclús, potser, no, a llarg plaç, no crec que se sàpiga, tampoc fa tants anys que és, però potser a llarg plaç inclús de regular, no, un cicle normal i no sé fins a quin punt, doncs, després costa més d'ajustar. Però, evidentment, el que s'hi mostra, no, és aquesta falta de sensibilitat cap a la salut pròpia, que és força preocupant.
Doncs sí, perquè la veritat és que es pot gaudir plenament sense, doncs, posar en perill la nostra salut. Continuem.
Hi ha postures que facilita més l'orgasme?
Sí, evidentment, a cadascú la seva. És a dir, el que és superimportant és què m'agrada i quin punt vull estimular, no? I segons el punt que jo vulgui estimular o el que a mi m'agradi o on vulgui el fregament, i segons la mida i la forma del que haguem de fer servir, és qüestió de saber la postura, no? Si jo sóc molt clitoriana, necessitaré postures o que donguin molt fregament de clítoris, que en penetració, per exemple, és força complicat, o postures que em permeten que mentre estic tenint una penetració hi pugui haver un estímul directe manual sobre clítoris, vale? Això serien postures on, evidentment, el clítoris queda més lliure, queda, pot ser, doncs, ho dèiem l'altre dia, no? La postura d'amazona que la dona està dalt, o una postura tipus gosset que tu pots estimular mentre hi ha una penetració, o qualsevol altra postura que et permeti la cullereta, qualsevol altra postura que tu et permeti accés directe a clítoris, o que la teva parella també li permeti, doncs, que la seva mà arribi a clítoris, no? Si jo sóc molt de punt G, necessito una penetració que toqui zona anterior de la vagina, no? I aquí sí que ja depèn més, doncs, de la mida del pene o de la joguina o de la curvatura, no? Precisament per això totes les joguines sexuals de punt G tenen una curvatura concreta, no? Llavors, bueno, aquí sí que a vegades es diu, home, cas cap a la dreta, cap a l'esquerra, doncs potser és més complicat, però s'ha de mirar una mica cap on curva, no? La veritat és que no fa massa, vaig penjar a la meva web de Facebook, que si algú no em segueix és Clotet Sexologia, que penjo 3 articles per setmana, precisament una molt divertida, no?, de com aprofitar la mida i la forma del pene per donar més plaer o menys, no? I anava una mica en la idea aquesta d'aprofitar una mica, pues, la postura segons, pues, el cas de fer servir, no? Vull dir, no és el mateix menjar espaguetis amb forquilla que amb cullera i t'adaptes, doncs és una miqueta el mateix, no? Si jo vull fer un estil molt amb els dits, pues, he de saber si els tinc més estirats, si vull fer més força, si en vull fer menys. Si heu aconseguit penetració, també necessito saber quin ritme necessito. Llavors, bueno, depèn de quin lloc és més fàcil controlar el ritme que l'altre. O sigui que la postura és segons el que vulguem estimular i el que ens agradi. Sí que, per exemple, hi ha postures que permeten penetracions molt profundes, que amb gent, pues, que té l'úter una mica caigut o en altres, en moments, potser, per exemple, no, comentava fa una estona una noia, en postpart, pues, cuidadito, perquè tenim l'úter encara que no està gaire col·locat i aquestes penetracions tan profundes ens poden tocar coll d'úter i molestar. Vull dir que buscar, i sobretot qualsevol postura que hi hagi dolor, no és una bona postura pel plaer, segur.
Bon dia, jo només voldria saber al respecte, és un dubte que tinc i tinc fills i em preocupa, és si s'estan prenent les mesures de prevenció de malalties de transmissió sexual que caldria prendre-les, si es creu, doncs, que es pot fer alguna cosa més o què, perquè s'ha deixat de fer publicitat, s'ha deixat de fer tot per la televisió, hi ha molt poca, només algunes marques les fan i jo crec que potser hauríem d'insistir més en aquest tema.
Doncs mira, aquest consell que donava aquesta senyora, jo moltes vegades ho penso, que falten potser més campanyes.
Mira, el que sí que és veritat, bueno, jo aprofito, bueno, us comento, no? Jo, a més de ser sexòloga, pel que fa a la feina diària, no? La que no és tant de hobby, però que la veritat és que també m'apassiona, soc referent d'infeccions de transmissió sexual del Vallès, a vigilància epidemiològica, amb la qual és un tema que tinc cada dia a mà, no? Els números, les enquestes, el número d'infeccions de transmissió sexual. I és veritat que les xifres són bastant preocupants, les infeccions de transmissió sexual no deixen d'augmentar, i també he de dir per això que les diagnostiquem molt més bé. És a dir, que és veritat que la capacitat de diagnòstic que tenim és molt més alta, vull dir, moltes coses que abans, pues, eren més símptomes inespecífics, no s'arribava a fer un diagnòstic, ara sí que es fa. Vull dir que és veritat que a vegades els números sempre són una miqueta enganyosos, no? Pel que fa a tot el tema aquest de què s'està fent, evidentment sí se segueixen fent tríptics, sí se segueixen donant informació, però el que és molt important és que entenguem que la informació no canvia conductes, i aquest és el gran problema que hem tingut sempre amb les infeccions de transmissió sexual i SIDA, no? Que jo digui per la ràdio, que algú digui per la ràdio, posa't preservatiu, no canvia conductes. I és algo que sí s'ha demostrat, que tal com s'estan fent les coses, no disminuïm ni número d'infeccions ni augmentem la quantitat de gent que es posa preservatiu per tenir relacions. Amb la qual és veritat que podríem fer molta més campanya, però la meva humil opinió, i espero que potser algun dia s'hi pugui fer incidència, no?, en la gent que realment estan, pues, programant coses, és que s'ha d'entrar a fer educació sexual, no informació, no? Hauria, l'educació sexual penso que ha de ser transversal a tota l'educació des de molt petits. Hauríem d'estar parlant de sexualitat a totes les cases, a totes les escoles, des d'aquesta normalitat, no?, que diem ara, des d'aquesta normalitat que intentem en aquest programa. I jo, les vegades que he entrat en instituts, el que sí que us puc dir és que si tu entres en un institut venent perill, no?, que és el que es fa habitualment, s'entra als instituts dient, oh, cuidado, perquè podeu quedar-vos embarassats, cuidado amb les malalties, cuidado, és com, això és que està prohibit, no? Jo sempre dic que abans era pecat i ara és perillós, hòstia, no m'ha avançat gens, no?, perquè a més els adolescents són els grans reis de l'adrenalina. Tu digue'ls que algo està prohibit, que ho faran amb més ganes, amb la qual és molt difícil entrar amb adolescents i que entenguin que s'han de posar un preservatiu quan jo els estic dient això està prohibit o és perillós. Que guai, és perillós, és que estic venent adrenalina, ¿vale? És com estar en el Dragon Khan, que xulo, no? Jo, a vegades que m'han deixat entrar a les aules, que realment cada cop hi ha més vegades que ho puc fer i m'ho passo teta, entro dient, em passo tot això pel forro i us vinc a parlar de plaer, no? I és una mica el que fem aquí. Perquè hi hagi plaer hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver consens, i evidentment la seguretat hi ha de ser. però no perquè sigui perillós o perquè tu siguis supercrac perquè tens sexe, no, no, és que els pares entenen, els mestres entenen i els avis entenen, o sigui, tu no ets un puto crac per tenir sexe, el que ets un inconscient perquè estàs disminuint el teu plaer pel sol fet de no posar-te un preservatiu, no? I penso que hem de fer un canvi de xip brutal de com entrem als instituts, i a nivell institucional penso que tard o d'hora aquest canvi s'ha de fer. Hem de començar a parlar obertament de plaer per la tele, de consens, ensenyar als adolescents a dir que no, no? Jo, quan faig xerrades per les escoles, per AMPAs, de com parlar de sexualitat, també em sorprenen, no? Perquè sempre els dic als pares, hem d'ensenyar als nens a dir que no. I això només es fa dient-los que no. Estem en una educació de superreforç positiu. Tot és guai, tots són gomets. I que està molt bé que no castiguem amb el tractament físic com es feia com molt normalitzat fins fa 4 dies. Però no tot és positiu. Els nens han de tenir normes, se'ls ha de dir que no. Han de ser nens que capaços d'acceptar una frustració i sortir-se, no? Perquè quan tu parles amb adolescents el que et diuen és que no sé dir-li que no. Si no et poso el preservatiu és que no m'estimes. I jo no sé contrarrestar això. Jo no tinc habilitats perquè la persona que m'estimo em digui si em vols demostrar que m'estimes, jo ho faré sense, i jo no sé contrarrestar això. O sigui, el problema que tenen els adolescents, i no adolescents, perquè no oblidem que tota la gent més adulta tampoc fa servir preservatiu sempre que faria és, jo, si l'altre em diu que no sent tant, no sé dir-li la meva seguretat està per davant del teu plaer, o la meva seguretat és que és la meva coherència amb mi mateix, no? Qui cal més autoestima saber dir que no, i penso que evidentment podem seguir dient per la tele cuidado amb els embarassos, les infeccions, però el que hem de fer és educar els nens per aprendre a dir que no, per aprendre a respectar-se ells mateixos. I això s'ha de fer a tots els nivells, des de casa, des de l'escola, a nivell institucional, començar a parlar de consentiment i què és consentiment. I penso que és molt, molt interessant. De fet, mira, com a vídeo de la setmana, que sempre pengem alguna cosa, hi ha un vídeo molt xulo, que de fet el podeu buscar a YouTube, però intentarem posar-vos l'enllaç, que és consentiment explicat amb una tassa de te. És super xulo, jo el poso a tots els instituts quan faig xerrades, perquè t'explica molt bé això, no? Si jo no vull te, no em facis te. Si em fas una tassa de te, però després et dic que no vull te, no em facis beure el te, no? I llavors fa una similitud a tot el que és tenir relacions i, bueno, es creen tots els nanos muts, no? Perquè tothom fa fent hi-hi-ha-ha amb el vídeo fins que acaba dient, si amb el te ho entens, com per què és tan difícil que ho entenguis quan parlem de relacions sexuals? Llavors ja se't queden blancs i et callen de cop, no?
Doncs perquè falta aquesta educació sexual que dèiem, no?, al principi, i aquests valors tan, tan importants, i que sort tenim de professionals com la Laura que fan aquesta tasca diària. L'última pregunta, perquè se'ns ha acabat el temps.
Per què a les dones ens costa més arribar a l'orgasme?
La veritat és que aquesta frase no és certa, és a dir, hi ha molts estudis que demostren que si tu li dius amb una noia que es coneix i amb un noi que es coneixen, esteu tranquils, feu el que vulgueu, us masturbeu i veiem quant temps trigueu, si fa no fa, triguem el mateix que els nois. El que passa que sí que és cert que en relació de dos, normalment, a la noia li costa més, però tornem a estar com diem sempre, no? Si tu et coneixes i no et costa sense parella, no t'hauria de costar en parella si parles amb ella i li expliques què vols. Així que sento dir-li a aquesta noia que no és cert que ens costa més. Sí que és cert que socialment ens ho permeten menys, que una dona tingui plaer està mal vist, una dona que ho diu obertament que li agrada el sexe la tatxen de puta, i moltes vegades no ens donem permís per tenir plaer, però que una dona que es dona permís i es coneix tria exactament igual o menys que un home, això està més que demostrat. Així és que jo t'animo a disminuir els teus tempos, a començar-te a conèixer i a mica en mica anar batint rècords, i cada cop que tu sol et costi més, menys, i en parella segur que vas darrere.
Doncs com sempre, descobrint coses noves amb la Laura. Una abraçada i bona setmana.
Gràcies, Raquel. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever.